dimecres més obrim nova plana del Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui ho fem per parlar de violència obstètrica. I per fer-ho tenim aquí la Pilar Vallí, la tornem a tenir, ja va venir a parlar del biaix de gènere en la salut, i avui ens centrarem concretament, no, en aquest aspecte que és la violència obstètrica. Pilar, ella és la llevadora del CAP d'aquí de l'Escala. Pilar, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, comencem situant-nos una mica. Què és la violència obstètrica?
Doncs és un terme que s'utilitza per referir-se al tracte deshumanitzat en l'atenció al part i també serveix per denunciar, doncs, la medicalització excessiva en aquest procés.
Uh-huh. I d'on ve aquest concepte? O sigui, on el trobem el seu origen?
Doncs el primer cop que es troba en l'evidència, en la literatura, doncs és cap al segle XIX, un metge anglès que es deia James Bundel, doncs que es va referir per denunciar pràctiques terribles a les quals se sometien les embarassades d'aquella època. En castellà ha tardat molt més, cap al segle XX, però sí que havien trobat termes com ara part forçat o part violent per descriure tècniques introduïdes per François Morisseau, que era un metge francès, i com ara la ruptura prematura de membranes o la dilatació forçada. I més endavant, fins bastant més tard, que no es troba el terme violència obstètrica en castellà a la literatura.
Has comentat el segle XIX, per tant, sembla que és una cosa que avui no se'n parla gaire, però ja ens ve de fa molt de temps, això.
Sí, és antic. I hi ha dos moments en la història que marquen una mica canvis importants en l'atenció al part, i a partir d'aquí potser d'aquestes pràctiques és quan se'n va començar a parlar. Uh-huh. Cap al segle XVIII-XIX existeix un canvi radical. El part fins al moment era atès per dones que eren dones sàvies del poble, que s'havien ensenyat d'unes a les altres, i a partir d'aquesta època, doncs, es comença a introduir el món masculí a dintre de l'atenció al part. Eren homes que provenien dels cirurgians barbers i que a l'aristocràcia francesa van començar a introduir-se a la pràctica del part, però ells van començar a medicalitzar i a intervenir més, doncs, en aquests processos que fins al moment eren bastant fisiològics. Uh-huh. I van, doncs, procedeixen d'aquesta època, doncs, els forceps, els estimulants uterins, la ruptura prematura de membranes, que els van concebre per escurçar els períodes de dilatació. Uh-huh. I d'aquí en van venir canvis importants, també perquè ells eren, tenien accés a la universitat i les dones es van quedar fora de la universitat en aquell moment i per tant van perdre, doncs, el poder sobre els parts. Uh-huh. I aquí va haver un primer moment de medicalització important. I després, avançat al segle XX, es va produir també un segon canvi important, que va ser el trasllat del part de les cases, doncs, als hospitals, l'hospitalització per atendre aquest procés. Aquí també va ser un altre punt de medicalització del part. Va passar a tractar-se com una malaltia i doncs, els processos, les dones van perdre el control sobre aquesta situació, però cal dir que aquests dos moments clau en quant a la medicalització del part també van implicar en paral·lel, doncs, una millora espectacular dels resultats perinatals. Uh-huh. Per tant, va anar la deshumanització o la medicalització va anar acompanyada en paral·lel d'unes millores força importants a l'hora dels resultats perinatals. Igual que de l'època, doncs, de Morisseau o del segle XVIII a la masculinització, avui en dia tenim instruments que encara ens són molt útils, com ara l'oxitocina artificial o com ara els forceps per atendre parts. Sí que van ser moments especials i clau.
Per tant, podríem dir que hi va haver avenços sanitaris per una banda, però per l'altra es va perdre una mica de naturalització, no?, d'aquest
sí,
procés.
Sí, exacte. Mm-hmm. Vam aconseguir un conjunt de resultats i vam perdre una sèrie de característiques que, doncs, que els parts a casa i amb les dones antigament, doncs, eren segurament més respectuosos.
Mm-hmm. I aquest concepte ara, com l'entenem, no? Com ha canviat en aquests últims anys?
Doncs s'ha anat expandint, sobretot impulsat per grups feministes i polítics, mm-hmm. doncs, amb el desig que s'abordi la mala praxi en l'àmbit de la gestació, i també s'ha tipificat en el Codi Penal, sobretot de molts països sud-americans, que és on ha esclatat amb més força el terme de violència i la protecció de les dones en el part.
Uh-huh. I de l'Organització Mundial de la Salut, què en diu de tot això?
Doncs el 2014 es va pronunciar i va emetre una declaració per erradicar la falta de respecte i el maltractament durant l'atenció al part. El fet que ell es pronunciés fa palès un problema que existeix de forma global.
Clar, perquè aquí estem parlant, per exemple, de maltractament durant el part, d'infantilització, no?, de les dones. Quin tracte es donen aquestes violències?
Ha estat molt invisibilitzada, com moltes altres de les violències actuals, i sovint sense tenir-ne consciència, perquè ha format part d'un context doncs, molt més ampli, com és l'abús de poder, no?, la jerarquització en les cures, i el tractes doncs, sovint subtils de desigualtat, no?, que es produeixen en moments de pèrdua de poder com ara, o de control, com ara el procés del part. I jo crec que és important de remarcar que moltes vegades ha estat fruit de la societat i del context de cada època o de cada cultura i que doncs, són pràctiques que no se n'ha estat conscient fins molt endavant, no? que formaven part de l'aprenentatge d'aquesta feina i que ni tan sols s'havien plantejat.
Com s'ha abordat això des de diferents disciplines acadèmiques, aquesta violència obstètrica?
Doncs hi ha hagut moltes perspectives, no? Segurament l'última ha estat la sanitària, perquè s'ha abordat abans doncs, des del punt de vista jurídic, no? Des del dret o des de l'antropologia, per exemple, doncs des d'una perspectiva de pus de poder, més que qualsevol forma de poder en la qual una part exerceix un poder doncs, desequilibrat sobre l'altra, o des del punt de vista filosòfic, doncs perquè han parlat de maternitats intervingudes, de violència estructural, d'infantilització, fins i tot de porofòbia, no? Del tracte desigual de les dones cultes o amb diners que en relació a les dones incultes o més amb pobresa i sense d'orígens més pobres, no? I també s'ha abordat des del punt de vista ètic. A Catalunya les comissions de bioètica han tingut molt present aquest tema i s'ha treballat molt, o bé des del punt de vista feminista, des de les feministes doncs, s'ha abordat més com a, des del biopoder que parla en Foucault, no? I per tant se n'ha escrit molt d'aquest tema.
Tot això són aquestes branques que deies, acadèmiques, filosòfiques, ètiques, però i els sanitaris què en diuen de tot això?
Doncs els sanitaris no han tingut gaire opinió perquè això ha estat una situació social, no? I doncs jo com a sanitària en els treballs que hem estat fent, doncs és un terme que en realitat incomoda els sanitaris. No ens agrada, ens fa sentir incòmodes que parlin de violència obstètrica. Primer perquè ens costa d'admetre que existeix i ens obliga a replantejar-nos moltes de les pràctiques que nosaltres hem après, que tenim completament normalitzades, i sentim doncs, que això qüestiona la nostra professionalitat. Per altra banda, crec que el món sanitari doncs, el dia a dia és molt ràpid, molt trepidant, és esgotador i que tenim poc temps per frenar i per reflexionar serenament sobre la nostra forma d'actuar i sobre com la podem millorar. De manera que abordar-ho i de forma humil i honesta ens pot ajudar sempre a millorar les coses i per tant ho hem de veure a part de, més que com un atac, no?, a la nostra forma de treballar, com una oportunitat per millorar les coses i per tractar millor tots els processos i sobretot els del part.
Clar, perquè en el part s'ha de tenir important, o sigui, s'ha de donar importància, no?, a la seguretat també, o sigui, més que a la part fisiològica, s'ha de tenir en compte.
Doncs sí, actualment, almenys des del meu punt de vista, existeix un desequilibri entre en les xarxes i en el debat públic, entre autonomia i seguretat. Es defensa l'autonomia de les pacients, que puguin tenir dret a decidir tot el que volen, el que els agrada, com voldrien ser tractades, i s'ha invisibilitzat i s'ha menystingut la seguretat en aquest procés. Nosaltres, els sanitaris, trobem a faltar, pensem que s'infravalora, que es banalitza la seguretat en el part. La donem per suposada. Pensem que al segle XXI doncs, tot va bé i que no hi ha dificultats i això és un greu error. I hem de tornar a parlar de seguretat en el part. De fet, tres quartes parts del planeta tenen mals resultats perinatals i unes condicions per parir molt difícils. Nosaltres som part de la població privilegiada que ha nascut a l'Occident del segle XXI i que té unes condicions de seguretat força altes a l'hora del part. Però se n'ha de parlar dels mals resultats i de les dificultats que tenim a l'hora de parir. I això ha desaparegut del debat públic. Llavors, jo voldria posar en valor a nivell públic la feina dels meus companys els ginecòlegs, perquè cada dia ells afronten la situació dels parts difícils i que tenen problemes. És bastant invisibilitzada aquesta feina i crec que gràcies a ells els parts són més segurs. Com a llevadora, nosaltres ens encarreguem de situacions fisiològiques. La gran majoria de parts van molt bé i aquí és absolutament tot negociable, doncs ho anem parlant i es fa tot el que es pot perquè les pacients puguin anar fent elles els propis processos. Però hi ha una part, no menys preable de parts, en què realment hi ha dificultats. I aquí és on entra el valor del ginecòleg, que es treballa en situacions de pressió molt gran i que realment jo veig cada dia deixar-hi la pell i salvar situacions molt greus que a nivell públic doncs s'han com invisibilitzat, no? Sobretot les xarxes. Una altra cosa que trobo molt a faltar doncs és el debat públic transparent i que no sigui esbiaixat només amb influencers o tiktokers, gent que en realitat té poc coneixement o que parla simplement des de les emocions i no pas des del coneixement. Crec que a mi em costa parlar d'aquest tema a nivell públic perquè és un tema incòmode per nosaltres, però que si nosaltres no parlem, l'únic col·lectiu que parla, doncs crec que queda la balança poc equilibrada. I per això és bo que els professionals vinguem als mitjans públics i que en parlem.
Clar, en aquest sentit, quan dèiem això del quocient, aquesta autonomia o seguretat, a vegades hi ha dones que s'han queixat que els hi falta informació durant tots aquests processos. Com ho abordeu, això?
Fa molts anys que treballo de llevadora, crec que les coses han millorat molt. Primer, per la presa de consciència que tota la població en general n'ha tingut, i segona, per la pressió que hem fet les pròpies dones de tornar a decidir, de tornar a veure com nosaltres volem afrontar els nostres processos, i que ha estat bo, el resultat és bo, encara hi hem de seguir treballant, és clar que sí. Però el fet que una persona estigui informada fa que després les decisions puguin ser compartides. Si la gent no s'informa o no ens convertim en ciutadanes de ple dret, el que fem és donar el poder doncs al professional que ens atén, que és clar que sempre ho farà pensant en el millor per aquella persona. Però les decisions compartides sempre fan més treball en equip i la informació és molt important.
Ja ho has comentat una mica, no?, aquests biaixos que hi ha a les xarxes, però com us afecten, no?, una mica aquesta creació de pensament per part de les influencers?
Ens sentim una mica invisibilitzats i com molt pressionats, perquè es dona per suposat tota aquesta part invisible que hi ha en el dia a dia, doncs, en el part. I doncs que es posa una mica en dubte la professionalitat de l'equip, i crec que la gent treballa pel bé dels ciutadans i potser no sempre s'aconsegueix el que la ciutadania vol, i per tant és molt important aquests ponts de diàleg entre la xarxa pública, no?, i la veu dels sanitaris. I crec que hi trobo a faltar sortir al debat públic a l'arena, no?, a la palestra, i donar la cara i intentar entendre'ns entre el que vol arribar a un acord entre el que volen les dones i el que nosaltres estem oferint, no?, i no invisibilitzar la nostra feina.
Suposo que les llevadores hi teniu un paper molt important, no?, en tot aquest procés d'acompanyament a la pacient.
Sí, i ja és inherent a la nostra feina, i el que passa que és crec que treballem en equip, que tots treballem junts sota protocols, que no ens inventem. La forma d'atendre un part és a través de guies clíniques, i a més també voldria remarcar la seguretat pel fet de que tot això està bastant protocolitzat, que hi ha moltes més eines de control actual a nivell doncs de guies clíniques, de de treball a nivell de protocols, no? I tothom està sotmès a aquests protocols. Per a mi és una forma com d'assegurar que les dones tinguin el lloc que els hi correspon i les seves famílies i les seves parelles, no? A l'hora de prendre decisions.
Doncs Pilar, no sé si ens queda un minutet, si vols afegir alguna cosa més.
Doncs reflexionar sobre això, que la violència sempre ha existit, existeix i continua existint, que sempre continuem, ara potser és més subtil, de tracte, potser, i hem d'intentar continuar treballant per aquest tema, i que pensem que des del punt de vista sanitari la societat menys té, banalitza aquest risc, que hem de tornar a posar la seguretat sobre la taula, a part de l'autonomia, que totes dues són compatibles, que podem potenciar autonomia i seguretat alhora, en paral·lel, i també una altra cosa, que el fet de que les dones puguem prendre decisions en els nostres parts, també és important acceptar la responsabilitat dels actes i d'aquestes decisions que nosaltres compartim, perquè per fer-se adult un necessita acceptar les decisions i també els resultats que se'n deriven. És molt fàcil prendre decisions i donar la responsabilitat dels resultats, doncs, als sanitaris, no? Aquí estem tots a dintre d'un mateix equip. I això de... I gràcies per donar-nos veu, perquè és imprescindible aquest debat públic, no?, entre societat i especialistes.
No, moltes gràcies a tu, Pilar, perquè crec que ens has descobert una altra cara, no?, de la violència obstètrica, perquè sempre sí que és veritat que tenim aquests discursos que és que infantilitzen les dones, és que dins de la consulta hi havia molta gent i ningú m'ha preguntat, però clar, no coneixíem, no?, aquesta part de com viviu tota aquesta situació als sanitaris. Així que moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a explicar-nos-la.
Moltes gràcies i bon dia.